Vaig quedar 7 vegades, sí, sí, 7 vegades amb un tio i no va passar res. I una de les últimes nits vaig dormir al llit amb ell, però al moment de dir-nos bona nit, tots dos vestits en pijama, es va girar cap a l'altre costat i es va posar a roncar.
A les dones ens van educar des de petites a esperar que els homes vinguessin a seduir-nos, perquè si no, ens deien que érem unes fresques. Avui, a les dones i els dies, parlen les dones, les fresques que són nosaltres, que ja no esperen que ningú les vingui a rescatar i que quan tenen ganes de conèixer algú, surten, són actives, es baixen una aplicació, agafen el telèfon, vaja, fan el que faci falta per aconseguir el que volen. Les aplicacions de lligar fan 10 anys, però són un bon lloc per les dones?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. I don't want to wonder what our love is. I might be the one to cause you trouble. I've been asking questions you don't want to know. I wonder if I'm here to show I'm not alone. It's painful but I might as well say sorry. I surrender, let me go. I don't have love to give.
Sentim la Brittany Howard, la cantant del desaparegut grup Alabama Shakes, que ens parla d'amor, però d'un amor que s'acaba. I ara què, diu ella? Doncs potser que es baixi una aplicació com les nostres convidades d'avui. I què passa?
They come with prices and vices. I end up in crisis. He tingut molt poques cites de Tinder, però he fet molts matxos i he parlat amb gent, però al final no m'ha acabat quedant. I amb un que vaig quedar fa un any o així, resulta que també s'havia enrotllat amb una germana. I bueno, els dos ho sabíem.
Vam tenir relacions i de cop pues, estàvem al llit i tenia unes manilles enganxades al capçal del llit. Sí que em vaig sentir una mica incòmoda. No hi he tornat a quedar més amb aquesta persona. No perquè em fes por, simplement perquè suposo que buscàvem coses diferents.
Vaig conèixer un noi que era entrenador personal i era la segona o tercera cita i estàvem a casa meva i em va dir: escolta, acabo de pensar que tinc una amiga que viu a prop d'aquí, que si vols la podem trucar. I jo li vaig dir: trucar per què? I em va dir: per fer un trio, no et vindria de gust?
11 anys, gràcies a Tinder, vaig conèixer la meva actual parella, sí, amb qui ara tenim també un fill, i bé, només puc agrair, en aquest cas, a la tecnologia que ens unís.
Molt guai, perquè he trobat com molts bons amics, que primer pensava que serien un rotllet i tal, però al final han sigut a mi, i altres coses que molt guais que han acabat sent, i he passat nits on per tot Catalunya, vull dir que és com molt guai.
Escolta, guais, entrenadors personals que et conviden a fer flexions amb amigues. Tenim de tot aquí, eh? I també tenim unes convidades fantàstiques. Una és la Bruna Álvarez, antropòloga, doctora en antropologia per la Universitat de Barcelona, membre del Centre FIN. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
I a més, que t'hem preguntat abans d'entrar, dic, però escolta, tu vens avui com a antropòloga, però també com a... també te n'has baixat alguna d'aquestes aplicacions.
Jo me n'he baixat, tinc aquí doble rol.
Doble rol? M'encanta, però jo m'ho explicaràs ara, això. I tenim a la Gemma, també, que és una usuària i testimoni.
Bona nit.
Bona nit. Acosta't una mica al micro.
Hola, bona nit.
I tenim a la Cèlia Espanya, que ja la coneixeu tots, perquè és la TikToker, usuària, ha estat a First Dates, o sigui, sí. Tens una entrevista, o 5, i a més has estat a Tindercat, vull dir, has estat en mil històries.
Allí on hi hagi amor estic jo.
Per què t'agrada tant això de l'amor?
No ho sé, no ho sé, però m'agrada. Últimament ja m'estic cremant una miqueta. I...
De l'amor o del sexe? No.
d'estar tan a tot del tema amorós. Ja. Però sí, m'encanta.
Molt, m'encanta. Doncs ara parlarem de tot això. Com dèiem al principi, ja fa més de 10 anys que existeixen les aplicacions per lligar. No podem dir que ha passat a la història allò de conèixer un noi o una noia a la cua de la carnisseria i passar-li el telèfon. Hi ha alguns que ho fan. No en coneixem cap, però n'hi ha alguns que deuen fer. Que em truquin. 932017474. Si sou dels antics, us vull conèixer. De fet, vull que em doneu el telèfon. I hi ha qui encara, doncs això com deu, ho deu fer, però la majoria de dones escullen lligar per internet per diferents motius. Què les porta aquí? La manca de temps, ara que som tots tan moderns, és un lloc on es troben més segures, o tot el contrari? Canvia molt lligar per internet que fer-ho a la vida real? Com s'hi acosten les dones en aquestes aplicacions? Amb les mateixes inseguretats sobre el seu aspecte físic? Les aplicacions permeten altres aproximacions? Són totes aquestes preguntes que els hi farem una mica. La Bruna Álvarez, em mires esglaiada.
No, fa molta gràcia, estava pensant.
Què estàs pensant?
No, estava pensant això que has dit de la falta de temps i també em venia al cap si és que hi havia com una selecció ja prèvia, no?, de determinats perfils, amb la qual com que encamines una mica més el que vols o el que busques en aquell moment.
Això ens ho deia una oient, no?, que és més fàcil així i vas una mica més encaminat del que saps. Vosaltres ho creieu, això? O hi ha molt mentider a Tinder?
Has de fer molt de filtre, però és que jo crec que, per la meva experiència, és que els filtres et tornen una mica en contra.
Ai, a veure, explica'm crec. Això.
Sí, perquè quan més filtres poses, menys gent et surt, perquè bàsicament el que jo m'he trobat, per la meva experiència, és que els nois no posen molta informació. I, per tant, quan més filtres poses, més en desapareixen.
A veure, m'ho has d'explicar més, perquè jo no he tingut mai Tinder. Quan dius filtres, què vols dir exactament?
Els filtres són les opcions que et dona l'aplicació, les característiques que tu vols que
vols
compleixin.
De 30 a 40 anys, que faci més de 2 metres.
Això ho portes malament. Aquests són els bàsics. Després hi ha... que si l'horòscop, que si la...
Si no vull res amb bessons o coses d'aquestes, no?
Sí, exacte. Normalment, jo crec que la majoria de en el meu cas, he vist homes, només omplen, si som el sexe i l'edat, i l'alçada.
I tu allà t'ho has d'endevinar tot.
A partir de les fotos pots endevinar coses.
Sí? Sí, què feu? Sí. Vosaltres feu servir, podríem dir, no sé com explicar-ho, però com és? Un cert olfacte, sentit comú? Si tenen una foto de la comunió del seu cosí darrere amb el cap tallat, aquest no us interessa? Com va això?
Sí, pots veure una mica les vibres que transmet.
Vibres?
Sí.
D'acord.
Que al final és el que em falta a mi quan jo entro en aquestes aplicacions, perquè les vibres en persona se perceben, l'energia, la perceps. I aquí, en les fotos, has d'anar endivinant una mica si penja una foto en el seu gos, en son cosí o en no sé què.
Sí, i tu penses, si porta gos és bona persona, per exemple, pregunto,
no.
Eh?
O no, perquè fan servir esta carta a vegades,
saps? Fan servir, com volem dir, mira que tendre que soc, sí. No? Això també.
Per cert, si ens estan escoltant els oients, feu-me feliç i truqueu-nos al 932017474 per explicar-nos les vostres històries. Totalment anònim. Us podeu canviar el nom. Podeu dir que sou de Oliana i sou de Vilobí d'Onyà. És igual. Per l'accent ho sabré, però al tanto. Ara que parlem tant en el món del feminisme d'espais segurs, creieu que justament aquestes aplicacions són llocs segurs per a les dones? Tant si busquen relacions heterosexuals com homosexuals. És a dir, són espais segurs? Què en penseu?
Jo crec que sí. Jo, per mi, és una eina i t'anirà més o menys bé o malament, que no estic parlant de finals feliços, serà una experiència positiva, depèn de com la faci servir.
Jo crec que també. I, a part, per exemple, no sé si podem dir noms d'aplicacions.
Digue el que vulguis.
Bumble, te fan parlar tu primera i això és un punt que a mi m'agrada.
Però
molt.
Això, a veure, són aplicacions que quan tu fas... És que m'he informat aquesta tarda. Sí. Són aplicacions que quan tu fas match amb algú, tu pots parlar, la noia parla abans.
Exacte.
I això se li diu que és feminista, però de veritat ho creieu? Perquè a mi em sembla que em donen més feina, no? A més, si he de parlar jo.
Sí. Exacte, te donen més feina. Però a vegades, això que parlàvem abans, que et parlen tios que dius, és que no et vull fer ghosting, no et vull deixar de, en visto, però ara he de gestionar el fet de dir-te que pares de parlar-me perquè ets un pesat. Llavors, si entres tu, jo crec que ja has entrat en la intenció de que ja vols parlar-li.
De que ja et fa gràcia.
Sí. Que bueno, que si ja havies fet maig ja te feia gràcia, però jo què sé. No sé, a mi m'agrada més que no em molesten i si molesta algú que sigui jo, saps?
Molt bé, visca.
És com un temps que et dona l'aplicació per buscar el moment adequat. Jo ho faig servir així. Busco el moment adequat per posar a parlar-me amb aquella persona, em miro les fotografies, miro la descripció, penso a veure què li dic i quan tinc moment, un temps de qualitat, per dedicar-li. De l'altra manera, si et poden parlar de seguida, potser t'enganxen en un moment que dius, ostres, ara no em va bé.
Hi ha molta invasió, no?, pel que sembla, Bruna Álvarez. O sigui, estem en un lloc on tothom se sent invadit, tot i que ha vingut perquè l'invadeixin una mica.
Sí. Bueno, això és típic també d'aquest món digital. Jo també estava ara pensant que també depèn l'aplicació, perquè estem ara parlant, no?, d'aplicació en general, però també hi ha tot... O sigui, cada aplicació té unes característiques particulars i depèn una mica com ets tu i el que busques, et posaràs més en una o amb una altra. Llavors,
perquè vols dir que algunes són, per exemple, més sexuals, algunes són més...
Sí, algunes són més sexuals, d'altres van més a saco, n'hi ha algunes que són, bueno, per determinats perfils, doncs, més professionals i et trobes... Bueno,
com m'estàs que... dient que la gent lliga per LinkedIn?
Segurament sí, eh?
A mi m'han dit que sí, que es veu que és un festival, allò. Sí, riu tant tu del Bumble.
Veus? Sí.
Pues haurem d'entrar allà, no?
Un altre. Currículums professionals, aquí. Com a antropòloga, tu diries que les dones encara van a buscar més amor que els homes? I que els homes busquen sexe desenfrenat?
Bueno, això és aquesta diferència tradicional de gènere i que té tota aquesta idea que abans ho parlàvem, de mostrar el desig o no mostrar el desig. I bueno, tot el tema del desig i sexualitat i dones encara costa. Jo crec que hi ha d'haver com un mínim de treball personal per poder desitjar i poder saber què desitges, i en canvi jo crec que amb els nois ja se'ls encultura, o sigui, ja ho aprenen com una mica dins d'aquest procés de socialització. Ara bé, jo crec que cada vegada més podem mostrar el desig i en les aplicacions crec que sí, que tu pots mostrar allò que vols, allò que t'agrada, i al revés, allò que no t'agrada, inclús, no?, negociar-ho d'una manera molt, molt prèvia, no?
El que sí que veiem és que tant si són segures o no segures aquestes situacions, tothom s'endú la motxilleta de les inseguretats, eh? Això ho tenim claríssim. Per això hem sortit al carrer i hem sentit altres dones que ens explicaven què els hi passa, no?, quan obren aquestes aplicacions o s'inscriuen.
Al final no vaig arribar a quedar, jo crec, també com per inseguretat meva, en el sentit de que, no ho sé, potser pues, pensava, hòstia, soc diferent en persona que les fotos.
Em fa por no saber en quina persona me trobaré, que es pot amagar darrere una foto, o com un catàleg de persones que, jolín, realment no sé si m'agradarà o no m'agradarà.
Em fa com cosa quedar amb una persona de que, bueno, que no coneixo, a saber qui és i coses que pot arribar a fer, coses així.
Això que deien ara les oients, us sembla una mica ciència-ficció o no? O heu sentit por moments? Heu fet aquella cosa que jo he sentit molta gent que fa d'enviar la ubicació on està amb les amigues, perquè dius, he quedat amb aquest però no les tinc totes,
sí,
no?
Sí, això sempre ho fas.
Sí, jo ara estava pensant això, no?, que sí, que hi ha moltes experiències molt positives i de llocs segurs, independentment, no?, del que deia ella, de si al final feliç o no, però un mínim de seguretat. Jo crec que sí que ho pensem totes, no?, o d'enviar la ubicació, de quedar primer en un lloc públic i veure una mica com que et diu, no?, o sigui, sí que estableixes, jo crec, certs mecanismes de seguretat.
Però tot i així, us heu emportat males experiències? Heu passat por en algun moment? Heu pensat que passaria alguna cosa que fins i tot podria afectar-vos a nivell físic?
No, jo amb les aplicacions no.
Jo tampoc.
Què vols dir, que les aplicacions no, però la vida real sí?
Sí, la vida real. He tingut alguna experiència desagradable, però era un amic d'un amic d'un amic. Però amb les aplicacions no, la veritat és que no.
O sigui, que és curiós, no? Potser sí que hi ha un... Potser perquè en sabem algunes coses abans, podem anar com més guiats.
Exacte. Sí.
Sentiu que és així?
Sí.
Cèlia. I per jo crec que per com som, tu i jo, i, bueno... tampoc mos coneixem molt, no? Però
s'han fet amigues, eh? Ja ho veieu, avui s'han fet amigues. El però, Tinder uneix.
Però vull dir que tu t'assegures una mica d'en qui estàs quedant. Heu parlat una mica abans, no? I llavors tu saps que aquella persona no és algú que et pugui fer mal. Jo crec que, almenys jo, la meva experiència, quan he quedat en algú de les aplicacions, m'he assegurat que fos algú segur.
Ja, clar, això és una loteria, eh? Mm. També hi ha un altre oient, parlava d'aquest catàleg de persones o de cossos, i això també, és a dir, les dones, que sempre se'ns exigeix tant tot el que és la qüestió de l'aspecte físic, no? Això, aquesta demanda i aquesta sensació, com la viviu vosaltres com a dones?
Bueno, jo, quan posava les fotos de les aplicacions, més aviat intentava ser com molt transparent, no? I dir, mira, jo sóc així i mira, qui li faci like bé i qui no també, no? Llavors, una mica al revés, no? També pot com enfortir una mica la teva seguretat de saber que hi ha tanta gent que, bueno, no? Que algú, no? Hi haurà per allà que et farà un like. Després, el que està passant ara, que penso que és molt interessant també més a nivell d'antropologia, és que nosaltres tenim un projecte de sexualitat i infància que anem a preguntar a les escoles què és la sexualitat i de primària, qui ens està fent uns cànons de bellesa super estrictes són els nens amb penis, o sigui, els nens mascles, diguéssim, que ens diuen que sense la tableta de xocolata no es pot lligar. Llavors, tots els cossos que ens dibuixen són amb les tabletes de xocolata.
Ai, pobrets.
Llavors, aquí jo crec que hi ha una pressió també cap als homes que em sembla interessant d'almenys mencionar.
Sí.
Que el que sí que hi ha en aquestes aplicacions és una voracitat, no? Podríem dir, perquè o sigui, la mateixa aplicació t'ho porta, perquè com que és aquella mena de màquina que està oberta 24 hores, és un expanador de mascles o de femelles, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, nosaltres en dèiem passar cromos.
Passar cromos.
Sí, perquè és la sensació aquesta de passar cromos. És que, a més, quan arriba un punt en què ja és pràcticament a veure quins cromos hi ha avui, no? Si hi ha cromos nous. I és bastant deshumanitzador, crec jo.
Jo tinc un amic que té cites el mateix dia o unes hores després d'haver fet match, saps? De dir, m'agrades, vinga, quedem i tenen el que hagin de tindre. I en una setmana pot ser queda en 5 persones.
Quina feinada, eh?
Sí, sí.
Quina despesa, eh?
Sí,
menja bé aquest noi.
Sí. Que tens lliure.
També hi ha una comprovació constant, eh? Vull saber si li agrado l'altre. Vull saber si tindré sexe ja. Vull saber com em respondrà l'altre. També és com una mena... Si això no hi és, que és quan apareix el famós ghosting, la desaparició, llavors, clar, ens trenquem, o què passa? Som més, diguéssim, més purós a la nostra autoestima en aquests llocs.
L'autoestima s'ha de portar treballada a casa ja quan et poses amb aquestes aplicacions.
Però jo tinc amics... Tot el rato tinc amigues, eh? Però...
M'agrada. A més, els hi passa als altres. Em sembla que tenim el telèfon d'algú que ens està trucant al 932017474 i la meva companya, Carla Verdés, no pot parar de riure. Vull que entri aquesta persona a parlar amb nosaltres. O sigui, no vull que estigueu rient a l'altra banda sense que jo hi formi part d'aquesta rialla. Vull que Catalunya rigui.
Sí, volem riure totes.
Volem riure totes. A veure, què deies?
No, que entrava a temporades només per a la validació, saps? De dir... De veure quins matchs tenia i dir, vale, sóc acceptada pels nois, ja estic tranquil·la, seguim en la meva vida. I no quedava ningú, simplement volia la validació, saps?
Doncs ara en parlarem d'això, d'aquesta validació, amb la Bruna Álvarez, antropòloga, però volem parlar amb l'Anna, que ens ha trucat al 932017474. Anna, benvinguda, bona nit.
Hola, què tal?
No ho sé, que li estaves explicant a Carla Verdés, però escolta, però ni el fullet tortuga.
Exacte, és que m'heu escoltat i dic, és que he d'explicar l'experiència.
Explica'ns-ho. Catalunya necessita saber això. A veure.
No, doncs mira, com això del Tinder, doncs, havia quedat amb un parell de nois i doncs que vaig quedar doncs, ja fa temps amb un noi que ja no me'n recordo ni com es deu.
M'estic animant, amb tot el que m'esteu explicant. Aquesta, jo quan acabi el programa me'n faig un.
Sí.
Sí, sí, és entretingut, és entretingut. Ja t'ho recomano, coneixes a molta gent i molt variada també.
A veure.
Doncs això que el vaig conèixer I vam començar a parlar, bueno, escrivint-nos i tal i qual, i jo dic, bueno, que teníem com la impressió com que ens enteníem i d'això, i vam dir, ah, doncs pues, quedem un dia i així pues, ens coneixem en persona, no? I això que quedem, i clar, el primer que la vaig veure i dic, aquest noi no és com a les fotos, es semblava com una mica diferent, i però doncs, jo vaig cap allà, no sé què, ens presentem, i llavors passàvem allà en un bar, ens assentem, i clar, vaig fer un monòleg, o sigui, el noi... sense parlar.
No era el de, o sigui, no era el de l'aplicació. Digue'm que no era el de l'aplicació.
Jo crec que jo havia parlat amb un altre noi. Jo crec que aquell noi no era el de l'aplicació.
Però li vas encantar.
Sí, bueno, i el temps... Sí, no ho sé. Però llavors et dic, bueno, vaig estar una hora, al cap d'una hora, dic, bueno, he de marxar, em sap greu...
Però m'ha encantat conèixer't.
Sí, exacte. Ja t'escriuré per la pròxima vegada.
Molt bé. Trobes que és un espai segur per les dones, aquestes aplicacions, o no, Anna? O tu
clar, veure,
també
jo...
has passat por en algun moment, no has pensat que no t'hi senties a gust?
Clar, jo només he quedat amb la persona fins que tenia com la sensació que m'hi sentia segura. Però clar, jo també entenc que si quedes el primer dia amb la persona... Clar, vull dir, tu al cap i a la fi estàs quedant amb una persona que no la coneixes.
Vull dir, sí, que has d'estar preparada.
Exacte. Doncs, tant Anna, com pel noi com per la noia, però és... sí.
Anna, moltes gràcies. Esperem que quedis amb la persona adequada la pròxima vegada, d'acord?
Sí, a vosaltres, gràcies. Bona nit.
Merci,
adéu.
Bona nit. Adéu. Ja sabeu, si teniu ganes d'explicar-nos històries, 93207474, els homes també, eh? O sigui, si esteu a l'altra banda, com ho veieu, com ho sentiu... Què no suporteu que us facin a l'altra banda, etcètera. Sentim un senyor, ara que parlàvem dels senyors, i després parlarem d'allò que tenim pendent, que es va enfadar molt fa unes setmanes, és un guiri, un estranger de Barcelona, que no podia suportar les senyores que es trobava a les aplicacions de lligar, i estava així d'enfadat.
La gente está súper vacía, súper encerrada, súper arrogante, súper tacaña, y imposible conocer aquí las personas que quieren tener pareja para toda la vida. Es imposible de socializarse aquí. Imposible socializarse aquí en esta ciudad de mierda. Y eso repito y digo la verdad sinceramente de todo mi corazón. Porque estoy ya harto hasta cojones, de verdad. En las aplicaciones como Tinder, Bumble y otras tonterías como Badoo, es imposible conocer a alguien. Imposible. Porque la gente está súper creída, publica solo sus fotos, sus instas y cree que son diosas, pero para nada es, para nada. Y eso es triste, súper triste. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close.
Estan encara que no toquen vores aquí, però es va fer viral aquest vídeo, era d'un noi d'aquí a Barcelona, crec que era holandès, estava enfadadíssim amb com es pensava que era tractat per les dones, no? Com ens hem d'aprendre també el Tinder? Ens l'hem d'aprendre com un joc? És a dir, crec que també li estem posant moltes expectatives i li estem demanant molt, no? A la màquina, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Al final la fem nosaltres.
Sí, jo crec que això és bastant general a les xarxes socials i que aquí sí que hi ha hagut com un canvi i sí que necessitem una mica, no?, això que deia la Cèlia, aquesta validació a través de les xarxes i la importància dels likes i tot el que es mou, no?, al voltant de les xarxes i que realment al final acaba doncs, comportant molt de temps. I bueno, a vegades, o quan no hi havia xarxes, no?, que és com fer una mica ja de memòria històrica, però... tot aquest debat entre la relació, no?, més física, més de tu a tu, però alhora les xarxes també com un espai de relació, no?, i com una oportunitat d'estar bueno, potser amb un perfil de gent doncs, més afí a tu i que si no fos per les xarxes seria més difícil de connectar, no?, i aquí també les aplicacions, etc.
Heu fet amigues o amics arran d'aquestes aplicacions? O creieu que és difícil continuar l'amistat
després? No és difícil. De fet, els 3 o 4 nois últims amb els que podia tornar a quedar perfectament per anar a fer un cafè perquè ens ens vam caure bé, però no va haver-hi el feeling suficient per tenir res més enllà d'una amistat. I de fet, bueno, ara perquè m'he parat perquè haig d'estudiar per les oposicions, però quan acabi...
Madrid, tornaràs a posar?
Jo sí, sí.
S'ha tornat un hobby, això de...
sí, bueno, mentre no ocupi massa espai, sí, vull dir, quan li pilles el truquillo està bé.
I què vol dir pillar-li el truquillo? Que això m'interessa.
Els tempos, no? Si tu ja t'hi has de posar quan et sents bé. Si notes que tens alguna mancança o estàs fent o t'estàs obsessionant o que llavors ja no és divertit, ja ho has de deixar. I si tens les mancances, tu les has d'anar a cobrir per altres vies, una xarxa d'afectes fora de les aplicacions, les amistats, la família...
Ja ho has dit bé abans, que vens amb l'autoestima ja treballada.
Exacte.
Li preguntarem a la Clara, de Castellà del Vallès, que la tenim al telèfon també, que bo, sí, és que tenim molt d'èxit aquí a Les Dones i els Dies, en directe. Són 11:45 de la nit, això és en directe, i la Clara de Castellà del Vallès la tenim al telèfon. Clara, explica'm coses maques.
Hola, bona nit.
Què tal?
Molt bé, mira, us truco perquè he sentit aquest noi estranger que parlava així indignat.
Sí, bueno, sempre hi ha gent a casa seva estranya. Sí.
I res, que m'ha semblat, de veritat, si li voleu donar el meu telèfon o jo poder parlar amb ell, estaria encantada perquè...
De reformar-lo, vols dir?
No, si li voleu donar el meu telèfon o podria contactar amb ell.
Sí.
Per dir-li que jo no estic a les xarxes socials per el mateix, perquè trobo gent buida... I estaria encantada de trobar algú que ho vegi, això. Perquè parles amb qualsevol persona i no ho veu. És el que la superficialitat, no? El que ell ha dit.
Doncs sí, escolta, està al TikTok, és superviral, el noi. Jo, si després intentem fer investigació, et busco el nom i fem el que sigui perquè us conegueu.
Home, mira, la veritat, perquè sentir que algú veu això...
T'agraden els pèl-rojos? És pèl-roig, jo t'aviso. A mi m'agraden els pèl-rojos. Si no el vols tu, potser me'l quedo jo.
Em sembla perfecte. Sí, la veritat. I, bueno, només volia afegir que sé del que parla, perquè, bueno, el meu cas, que el resumiré, he estat 3 anys amb una parella que m'ha sigut infidel molts cops amb les xarxes socials durant 3 anys, i sé el que és això. O sigui, sé el que sempre he estat buscant, això, perfils buits... I m'he barallat molt amb això, no? Sé del que parla.
Home, tu tens aquesta situació que comentes ara, Clara, també segur que la Bruna Álvarez o les companyes que tenim aquí us l'heu trobada, no? De persones casades, persones compromeses a l'altra banda i que molt sovint no ho diuen, no? També és un lloc on s'enganya, no?
Exacte. Jo ho he patit des d'aquest cantó, diguéssim, no? Sí.
Doncs Clara, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, eh? Et feia una mica de broma, però no sabia que després m'explicaries això. Et buscarem el holandès errante.
No, ja està, ja passó. Jo, sentint això del holandès errante, jo contenta de que quedin persones que busquin això, no?
Moltes gràcies, Clara. Una abraçada. Merci.
Bon
sí. Home, té aquest doble tall, no?, també, les xarxes.
Sí, de fet, n'hi ha algunes d'aplicacions que ara no me'n recordo del nom, però que precisament és per enganyar, o sigui, amb gent que està en parella o que no volen que sàpiga que estigui en aplicació, llavors no, el logo de l'aplicació que et baixes al mòbil és com superneutre, que mai diries que és una aplicació per lligar, vas amb noms que no són reals, o sigui, que està tot muntat per poder entrar en un espai on tot és bastant anònim i això sí, n'hi ha algunes que...
No
com molt, molt ficades per això ja.
Jo n'he vist una aquesta tarda que és intercanvi de músiques, o sigui, si t'agrada la mateixa música i he pensat, mira,
això
mono.
És interessant.
És mono. Sentim música. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention. Hem parlat del que trobem, del que busquem, però també a mi m'agrada perquè crec que cada cop més les dones, sobretot, saben el que no volen, o com dieu ara la gent jove, Cèlia, aquí, Pillamó, red flags o límits, no? Límits, línies vermelles. Sentim algunes de les línies vermelles que hem trobat avui sortint al carrer.
Cuando una persona de una cierta edad y ves que no tiene visiones a la vida, está perdut.
Comentarios negativos de relaciones pasadas, que tenga como una checklist a la hora de conocer. Yo, las personas que son de esta manera, sabes, que ya venga con una actitud como muy imponiendo, ¿no? No empezar como que para llegar a conocerme a mí tienes que cumplir con esto.
Que tingui ex. Una ex així com propera, que encara estigui donant voltes por ahí i tocant una mica els ous. Per exemple, al principi, que estiguin superinteressats, que siguin ells qui tinguin la iniciativa i finalment acabis sent tu la que t'acabes arrastrant perquè l'altra de sobte desapareix.
Que jo que sé, esteu en una relació i tu fas l'esforç d'explicar-li el que et sent malament d'aquella persona i en menys d'escoltar-te i parlar-ho i tal, l'únic que sap fer és girar la truita i al final et sents tu culpable i al final tu has de demanar perdó per, ai, si tens raó, disculpa.
Un noi agafa i a la primera conversa ja et diu: escolta, aquest cap de setmana com ho tens? Per què no vens a sopar a casa? O mira, els meus companys del pis marxen, tinc la casa sola, vens? Això, a la una, a les dues de la nit.
A la una, a les dues de la nit. Clar, l'abús o les ganes una mica vaja, de passar-te a l'altre pel forro, eh? De no respectar-lo, bàsicament, pel que sembla, està tot arreu, no? També està al carrer. Sí. Anaves fent així, Bruna Álvarez, de Déu-n'hi-do, no?
Sí,
que diu la gent.
No, perquè estava pensant... Clar, tot l'aspecte relacional i també, no?, amb aquests termes més sexoafectius, i tot el tema de responsabilitat afectiva o no, que està molt vinculat amb l'autoestima, i també amb tot el tema del consentiment, no?, i com es relaciona aquest benestar, no? O sigui, com que a vegades s'ha de negociar i potser no s'hauria de negociar, però això implica, no?, com ser molt conscients de com ens volem relacionar i des d'on parlem, no? I bueno, això de que l'autoestima s'ha de treballar des de casa, jo crec que és important. I també jo crec que hi ha un tema, no?, potser amb temes d'edat, no? No sé si les inseguretats estan a totes les edats o no. Això és una pregunta, no?, que podríem plantejar, no?
Sí. Jo m'hi vaig posar fa 10 anys, quan en tenia 30, i l'experiència ha estat completament diferent d'ara amb els 40. Vull dir, ara m'ho estic passant millor, ara, perquè he après un munt de com sóc jo, de què és el que vull, de com em vull relacionar. Ja no m'enfoco tant amb l'altre. Si un em fa ghosting, no m'estic preguntant: ai, hauré fet alguna cosa malament? Penso, bueno, mira, doncs ell s'ho perd. No, vull dir, és una actitud més sana en aquest sentit.
També trobeu el mateix treball a l'altra banda o no?
Sí. Sí, jo sóc optimista. Jo aquestes...
Estàs encantada, eh?
Jo tres coses més aquí,
una té de Tinder tatuada al braç.
L'he superat, ja. No, bé, vull dir, realment... Hi ha nois molt macos, a l'altra banda. Sí, jo... La veritat és que sí. Jo crec que la clau és una mica és en ser honest, ser sincer, posar les cartes sobre la taula, tenir sobretot una autoestima, i si veus alguna cosa que no t'agrada, dir-ho.
Cèlia, vols afegir alguna cosa?
No, que sí, jo crec que l'edat fa a tot això de... Joder, ai, perdó. Però...
No, tranqui. Hem dit moltes animalades, avui ja no ve d'aquí.
Però jo espero... Jo sempre penso que cada dia sóc millor que l'anterior, espero, perquè tinc més experiència. Llavors, suposo que en 20 anys més tindré molta més experiència, més això, més coneixement sobre mi, sobre com vull tot, un cervell més madur, saps? Jo crec que l'edat fa.
Doncs per ser rebells més madurs, que ens trobem tots en aquestes aplicacions. Bruna Álvarez, Cèlia Espanya i la Gemma, oient també del programa, moltes gràcies per venir avui, per explicar-nos tot això amb tant de sinceritat, i moltes gràcies. I ara jo, quan acabi aquest programa, me'n faig tres, no un, tres, a diferents aplicacions, perquè us
jo
veig...
Jo et vull ajudar, que a mi m'agrada fer
sí, sí, coses. Ui. Ara en parlem, ara busquem les fotos, que m'han dit que és el que t'avala més. Moltes gràcies, fins aviat.
Gràcies,
Albert. Merci. Gràcies a tu.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres a les 11 de la nit.
Les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio.
Hem parlat de lligar
I en aquest programa, tot i que es diu Les dones i els dies, també deixem parlar els homes. Avui passa pel test feminista de Les dones i els dies el periodista Adam Martín, que cada dimecres podeu escoltar, ja ho sabeu, un nou capítol d'aquest podcast que es diu Gent normal, sobre salut mental, on els mateixos malalts expliquen les seves històries, les seves pors i les seves esperances. Aquesta setmana amb un capítol dedicat a com afecta la salut mental justament a les dones.
Les dones i els dies. I els homes, què?
Creus que és possible l'amistat entre home i dona?
Evidentment que és possible, i qui pensi el contrari em sembla que és idiota. Dit això, hauria de fer una matisació, perquè si m'haguéssiu fet aquesta pregunta quan tenia 15 anys, que fa molts anys d'això, segurament hauria dit que no. Però clar, en aquella època manaven més les hormones que les neurones. Però sí, sí que és possible. No només és possible, és la cosa més normal del món, o hauria de ser-ho.
Si vas a un restaurant, obres la porta perquè passi primer la dona abans que tu? Li serveixes la beguda a ella abans?
Sí, faig tot això que em demaneu amb les dones, però és que també ho faig amb els homes, amb els que estic sopant o el que sigui. De fet, si estic amb una persona que se serveix, per exemple, vi a la copa, i a mi no me'n posa, sigui un home o sigui una dona, em sembla que és una persona profundament maleducada.
Has tingut por que aquesta cortesia et faci semblar masclista?
No, perquè com que aquesta cortesia la dispenso també pels homes, em sembla que això m'elimina de la possibilitat de ser masclista.
Quines dones famoses has admirat o admires? I dones no famoses?
Doncs et diria que el concepte és: admiro totes aquelles dones que han estat capaces de transcendir, de sobreposar-se a la presó del seu temps, al seu context històric, a la seva educació, etc., i que han fet aportacions importants per la història de la humanitat. Però clar, després això és molt injust per totes aquelles dones que també han fet aportacions fonamentals per la història de la humanitat i que no sabem que existeixen. I de retruc, això, i ara parlo de les no famoses, també és molt injust no parlar de totes aquelles dones que no són ni artistes, ni filòsofes, ni escriptores, ni doctores, ni alguna cosa, que no tenen títol i que les són mares i que em sembla que han sigut centrals per la història de la humanitat. No només perquè parien, sinó perquè és que estic convençut que sense dones els éssers humans ens haguéssim extingit fa molts anys. I no parlo només, insisteixo, del tema reproductiu, eh?
Quina és la primera dona de ficció de què et vas fer fan?
Hi hauria de pensar, però segurament era una dona que em va atraure pel seu aspecte físic, segur. Clar, vull dir que tinc 50 anys. No em puc abstraure del meu context i de l'època en què vaig viure. No vaig admirar una primera dona escriptora, segur que no, sinó que devia admirar alguna actriu o alguna cantant.
Digue'm, l'últim llibre, disc o pel·lícula fet per una dona que has vist, llegit o escoltat?
Doncs precisament ara estic llegint un llibre d'una dona, d'una autora de terror que es diu Shirley Jackson, que es diu La maledicció de Hill House. Música, haig de dir, Taylor Swift. De fet, anem a tota la família a veure-la en concert quan toqui per aquí prop. A Lisboa, em sembla que anem. Aquí tothom és Swifty i jo també. I després, pel·lícula, Barbie, clar. Barbie de la Greta Gerwig, que em sembla una gran pel·lícula.
Creus que t'han educat diferent que les dones de la teva família perquè eren dones? Posa'n un exemple.
Evidentment. Tinc 50 anys, em van educar als finals dels 70 i a principis dels 80. La meva mare treballava a casa, el meu pare treballava fora, per tant, els rols estaven molt, molt marcats, i ma mare era qui anava a comprar, què feia el dinar, què feia la roba, etc. I el meu pare era el senyor que portava els diners a casa, amb molts matisos, evidentment, però bàsicament això era així. I això es feia extensiu a moltes de les actituds que hi havia a casa, no? Jo segurament tenia més bula a l'hora de no parar a taula i d'esperar-la, que no pas les meves germanes. Però un exemple concret. Jo recordo haver portat alguna nòvia a casa, bastant aviadet, amb 15, 16, 17 anys, i no recordo cap de les meves germanes portant el seu nòvio a casa fins molt més tard. Per tant, sí que hi havia diferències i tant.
Quan sents la paraula feminisme, en què penses?
Doncs sobretot penso en igualtat, en dones valentes i en homes covards.
Creus que els homes poden ser feministes?
No. Crec que els homes hem de ser feministes. No és una possibilitat, em sembla que és una obligació. Tinc 3 filles, a més, seria absurd que fos masclista, perquè aleshores el que estaria fent seria tenir una actitud que va directament en detriment a la vida i a la felicitat de les meves filles. Ni que fos per això, hauria de ser feminista.
El moviment feminista dels últims anys t'ha fet repensar accions o comportaments?
Moltíssim. Sí, i tant. M'he trobat mirant enrere i repassant actituds que he tingut i he descobert, evidentment, que era tan masclista com qualsevol altra. Vaig fer un article per la revista 14, que es deia Jo també sóc agressor, que va tenir molta repercussió i em van dir de tot, perquè bàsicament el que deia és que qualsevol actitud, microactitud que puguem tenir els homes es pot considerar una agressió, o és el germen d'una agressió. Moltes dones el van entendre i la majoria d'homes no el van entendre. Però jo no hauria escrit aquest article si no hi hagués hagut feminisme i no hagués hagut de repensar coses que he fet durant la meva vida.
Has patit molt amb el qüestionari?
No, no he patit gaire amb el qüestionari.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
Sempre hi ha raons per escoltar Cyndi Lauper, però és que aquesta setmana li vam dir a l'Olga Ábalos falten molts pocs dies perquè comenci el festival inèdit de documental musical, un dels festivals que més ens agraden aquí a casa, i teníem ganes de parlar d'aquesta dona, no? Olga, què tal?
Efectivament, hola, bona nit. Bona nit.
Com estàs?
Bé. Bueno, encara una mica païnt la tertúlia anterior. Esteu molt interessant, eh?
Sí. A mi m'ha creat molta curiositat. Que ens escrigui la gent a donesidies@catradio.cat, que potser farem un volumen 2, amb xics, què us sembla, amb nois. Però parlem de la Cyndi Lauper, perquè la Cyndi Lauper segur que ha lligat molt a la seva vida.
Sí, jo diria que sí.
Ha tingut èxit
i també ha tingut bastants desenganys.
Sí?
Desenganys, wow. Sí. Però bueno, si vols, anem recapitulem
sí,
una mica.
I expliquem per què parlem de Cyndi Lauper, no? Perquè
mateix
li fan un documental.
Sí, sí, de fet, en el festival inèdit que comença la setmana vinent, hi ha una de les estrenes més destacades, que és de Let the Canary Sing, que és el títol d'un documental que repassa doncs, tota la trajectòria artística de Cyndi Lauper.
Deixa el canari cantar, seria?
Sí.
Bueno, m'ha fet gràcia.
Bueno, perquè...
Perdona.
Jo quan he vist el títol pensava, no sé què es refereix al canari, sí, del color groc, perquè a vegades...
Hi ha aquella cosa de quan posaven els canaris per olorar si havia matar i llavors sabien si aquell edifici era correcte o no, i allò de que es moria el canari i tot
sí,
això.
Sí, però jo en aquest però, cas jo crec no, que va més també amb l'aspecte de llibertat, que deixa cantar aquest ocell, perquè en el fons Cyndi Lauper, bueno, durant tota la seva trajectòria, clar, ella va tenir molt d'èxit molt jove amb el seu primer disc. Llavors, a partir d'aquí, petar-ho tant, diguem, aconseguir Grammys, que et premiï la MTV, tenir molta publicitat, molta popularitat, vendre milions de còpies en tot en tot el món, d'alguna forma, et posa molta pressió.
I amb aquell aspecte, vull dir, saps? Que ella deia aquella frase de... Tenyir-me el cabell m'ajuda a pensar, que la trobo deliciosa.
Home, és un moment de meditació, inclús, no? Perquè has de decidir el color...
Home, ella s'ha passat molts anys a les perruqueries tenyint-se el cabell.
I diria que encara ho fa,
i
té 70 anys.
Ens encanta, ens encanta.
Doncs jo crec que va més per aquí, perquè després, al llarg de tota la seva carrera, doncs, ha hagut de reivindicar-se per posicionar-se com a compositora i com a creadora més enllà de l'èxit del seu primer disc.
Que per no semblar només aquella noieta que era simpàtica i cantava,
sí,
no?
Sí.
Aquesta cançó que estem sentint ara, que es diu She Bop, justament parlava de masturbació femenina, no?
Bastant
animada. Jo?
Sí, sí, no.
Us ho expliquem?
Sí, sí. No, de fet va ser un tema pioner, perquè, com deus, parlava de forma bastant directa sobre la masturbació femenina, i de fet va provocar que es comencessin a posar les enganxines aquelles del... Tu te'n recordes allò del parental advisory que es van col·locar...
Sí, sí, aquelles etiquetes de,
sí?
Que vindria a ser...
Llenguatge explícit, no?
Exacte,
alguna cosa així.
Exacte, compta amb les criatures,
això
no?
Això mateix. Doncs diguem que amb aquest tema doncs, es va obligar doncs, a posar aquesta enganxina en els discos de... Bueno, en aquest cas de Cyndi Lauper. I el que fa Cyndi Lauper és agafar... fa una mena de joc amb aquell... Tu te'n recordes del bip-bap, lula, del Jane Vincent, aquella cançó de rock clàssic, doncs agafa el bop Això mateix, i agafa el Bob i utilitza aquesta onomatopeia per, bueno, representar aquella sensació que fas Bob. Quan...
I quan haces bup, no hi stop.
Bueno, sabíeu que no? Ho diries? No ho he posat al guió, però sabíeu que ho diries?
Home, és que m'has posat aquí en safata. A més, em sembla que, deia alguna cosa a la cançó. Diuen que quan fas molt això et queda sec, però deixa'm que m'hi dediqui en aquest triangle. Deixa que m'hi dediqui en aquest triangle.
Sí, de fet, diguem que utilitza alguns dels tòpics que, del relat masculí a l'hora de masturbar-se i ho porta al seu terreny i també ho reivindica com a una activitat femenina, per què no?
Clar que sí. Ens agrada molt la Cyndi Lauper, ens agrada tot el que fa, ens encanta aquesta cançó. Però ara anem a sentir l'himne, no? Què et sembla? Sentim l'himne de la Cyndi Lauper, ja sabeu quin és. Més feminista no pot ser, és Girls Just Wanna Have Fun. Cyndi Lauper, amb aquesta cançó meravellosa. I quin videoclip, Déu meu! Quin videoclip! Mireu-lo!
Saps que sortia la seva mare?
Sí.
La senyora gran de la casa, perquè, bueno, ella, diguem que intenta trobar el seu lloc al món, no?, en aquest videoclip, que jo me'n recordo moltíssim, aquest videoclip.
Home.
I, de fet, va ser premiat per l'MTV, vull dir que va ser com icònic, no?, en aquell moment. Estem parlant de l'any 1984, i, de fet, aquesta cançó forma part d'aquest primer disc que estàvem anomenant tota l'estona, que és She's So Unusual, del 80... Bueno, la primera edició és del 83.
Com ho sabia ella, que ja era molt inusual, sí, com a persona, sí, sí, i com a dona, sobretot.
De fet, aquest disc, o sigui, diguem que hi han com 4 o 5 cançons que a partir d'aquell moment van començar a ser icòniques del que significaria Cyndi Lauper en els anys 80 i després l'han acompanyat la resta de tota la seva trajectòria. O sigui que va ser com un punt d'inflexió aquell primer disc.
I de fet aquesta cançó ja s'ha convertit sempre en un himne feminista de les dones s'ho volen passar bé, no? Imagina, sí. Primer és masturbació femenina i ara s'ho volen passar bé. Si és que...
Sí, el que passa és que jo crec que aquest himne ha anat agafant aquesta patinada, himne feminista al llarg dels anys.
Abans no ho era, Abans era més mama, vull sortir de festa.
Sí, perquè jo crec que aquest tema ha anat agafant un múscul al llarg dels temps, per dir-ho així, a mesura que el tema s'anava reivindicant per altres artistes amb un dret tan bàsic com que les dones també tenim dret a decidir com volem viure la nostra vida i com volem passar-nos-ho bé.
Exacte, això avui ja hem vist que el Tinder és un bon lloc, eh?
Això mateix.
Escolta, sí, sí. Sentim també, que et sembla, una altra balada, que jo crec que l'ha fet superfamosa també, a Cyndi Lauper, recordant-la, perquè ja sabeu que la setmana que ve comença l'inèdit i un dels grans documentals que es veuran és justament a aquesta dona. També cançons romàntiques.
Sí, sí, sí. I, de fet, aquesta cançó és curiós perquè diguem que Cyndi Lauper va completar la gravació de She's So Unusual, li van dir des de la discogràfica, que era Epic Records, li va dir, ei, Cyndi, ens falta un tema. I aquesta va ser l'última cançó que es va afegir del disc.
Va ser un bonus track.
Va ser un bonus track, però, de fet, va ser el primer número 1 que va tenir Cyndi Lauper. O sigui que va ser com l'última cançó que es va afegir i va ser la cançó que, d'alguna forma, la va llançar a l'estrellat. Amb aquest tema, de fet, és un tema aparentment molt simple, però és aquests temes essencialistes que se't queden al cap i de fet ha estat versionada per moltíssims artistes a partir de llavors, no? Fins i tot Miles Davis, l'artista del trompetista de jazz, té una versió pròpia de Time After Time del 1988.
O sigui que va entendre que aquesta dona més era una gran compositora,
sí,
no?
Perquè, efectivament.
O sigui, li tenien molt respecte.
Sí, sí, i de fet aquesta faceta de compositora és una cosa que Cyndi Lauper ha hagut de reivindicar, no?, al llarg de la seva història. Ella tenia un contracte molt tancat amb Epic Records i després els primers discos, com True Colors, per exemple, a poc a poc va anar agafant més les rendes de la seva a nivell artístic i ja cap als 90 i 2000 va començar doncs, a treure aquesta part més, fins i tot experimental, provant nous gèneres com el jazz o fins i tot el blues, no? I això, tot i que va perdre públic i ja no va aconseguir mai l'èxit del seu primer disc, però sí que va tenir el respecte de la crítica i d'un públic molt fidel.
Una dona que experimenti no se li perdona mai.
Home, i què? Jo crec que un bon signe de la seva experimentació són els colors dels cabells.
Escolta, continuem sentint Vinga. Cançons d'aquesta dona meravellosa, I Drove All Night. No sé què em penses, Olga Ábalos, però a mi aquesta aquí em recorda molt a l'aquest Bush.
Sí, moltíssim. La forma d'interpretar, no? De, fins i tot aquest punt dramàtic, no? Sí. Fins, i a més la tornada és com molt èpica, no? Fins i tot. I té aquest punt... Inclús el videoclip, si te'n recordes,
mira, mira,
no?
Un moment. Superfan d'això.
És increïble. Doncs aquest tema el van composar per Roy Orbison, però ell no el va voler, va haver uns problemes amb discogràfica i no la va cantar.
No era molt espavilat el noi.
Però...
No va tindre molta vista.
Llavors, la primera qui la va cantar va ser Cyndi Lauper, i llavors una lletra pensada perquè la cantés un home... Cyndi Lauper la va portar al seu terreny i, clar, és d'aquests exemples en què canvia molt el punt de vista i el significat de la cançó si ho canta un home o una dona. I és el cas de, per exemple, com el Respect, no?, d'Otis Redding o Aretha Franklin, i són dos temes totalment diferents,
sí, sí,
no?
Sí, sí, un sembla que parli de política i l'altre parla del seu cos, segurament.
Sí, doncs, en aquest cas, a Cyndi Lauper el que li agradava és la sensació de transmetre una dona en un cotxe sola, conduint tota la nit i la llibertat que això et dona, no? Clar, no és el mateix que ho canti Cyndi Lauper que
i amb aquests cabells taronges a l'aire, imagina't. Escolta, no podem acabar aquesta secció sense sentir la cançó de la nostra infància, els Goonies. Ja sabeu aquella pel·lícula de l'any 85, infantil, però que jo crec que està allò, les retines enganxades a tota una generació, no?
Sí, de fet després del seu primer disc, la participació als Goonies la va catapultar encara més, no? I la va portar doncs, a nous públics. I aquest tema és molt significatiu de com a partir de llavors Cyndi Lauper també tindrà un peu posat sempre en el cinema, ha fet moltes bandes sonores i també amb el teatre. I de fet ella ha guanyat un Tony. Per Kinky Books, una obra de Broadway de fa uns, això, d'uns 10-12 anys. Vull dir que també ha tingut aquesta vessant audiovisual com a compositora.
Doncs escolta, m'encanta, estarem pendents la setmana que ve aquest documental a l'inèdit, que era Deixa que el canari canti, no?
O alguna sí, cosa home, així? Digue'm en anglès que queda una mica més clamorós. Let the canary sing, home.
Let the canary sing. Vinga, let the canary sing. From London to Cornudella de Montsant. Acabem aquest programa. Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Edu Arnàs, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem. Els Canaris, nosaltres i Catalunya Ràdio. Bona nit.